Doncs analitzem la situació actual parlant-ne amb Benito Almirante, que és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Senyor Almirante, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Clar, fa 4 setmanes, jo crec que ens trobàvem en una situació com ara. Fa 4 setmanes, 5 setmanes, començàvem l'estiu i ja havia, o hi havia tots aquests, com ara, anuncis, intentant fer comportar a la societat, intentant que doncs, no anés a més per no haver de tenir restriccions més severes. No sé si som en aquest punt, ara mateix, a tots aquests anuncis que ens arriben de la consellera Vergés, del secretari de Salut, el senyor Argimon, o fins i tot de l'estat espanyol, amb les paraules de Simón.
Bé, estem en una situació una mica preocupant, perquè malgrat que la majoria de la gent fa totes les mesures de prevenció que estan indicades, un percentatge limitat i reduït de les persones, és probable que no facin de manera adequada aquestes mesures de prevenció. I bàsicament, com s'està parlant molt els darrers dies, en l'àmbit més de les relacions intrafamiliars, de les relacions socials, de les trobades entre els amics, és evident que és difícil d'evitar durant la temporada de l'estiu, però que jo crec que és aquí el punt clau per intentar controlar l'extensió de la malaltia.
Uh-huh. En tot cas, estem pitjor que aleshores? Estem pitjor que quan vam començar l'estiu? Estem més o menys igual? O potser per no arribar a aquells extrems ara es fa tot això, es fan tots aquests avisos?
Estem una mica pitjor que quan va començar l'estiu, però també és lògic perquè, clar, l'estiu ha comportat un moviment molt important de persones i una possibilitat de relació i d'interrelació social molt gran. Ara bé, si estem en una situació d'alerta màxima de que està el sistema amb tensió o amb possibilitat de tenir problemes de dificultats que no es puguin solventar, jo crec que no. Estem en una situació en la qual és convenient que facin aquestes crides a la prevenció per part de la gent, però el sistema encara està donant una resposta adequada. I és convenient que també coneixem que ara estem, que no és una excusa, però que és important, que estem diagnosticant multitud de casos que són asimptomàtics. És a dir, que fins fa 4 o 6 setmanes aquests casos no els diagnosticaven. Només diagnosticaven com a màxim aquelles persones que tenien algun símptoma i anaven al centre de salut. Ara estem diagnosticant de manera proactiva moltíssimes persones que no tenen cap mena de simptomatologia i que gairebé els anem a buscar. És a dir, posem un sistema perquè voluntàriament vinguin a fer-se la prova sense tenir cap mena de símptoma i fins i tot sense haver estat contacte directe conegut d'una persona amb sintomatologia. És a dir, que estem fent una estratègia superactiva que jo poso sobre la taula, que és una estratègia que pot ser molt, molt eficient per controlar l'extensió de la malaltia.
Ens parla dels cribratges, ens parla, per tant, d'aquestes proves massives que en aquest sentit estan funcionant, doncs.
Jo crec que sí. Miri, això es va posar en marxa d'una manera arreglada en el principi de la pandèmia, països del sud-est asiàtic, i l'exemple més característic va ser Corea, que de forma massiva va fer screenings poblacionals en barris complets, en zones en què hi havia casos, i va ser molt eficient per aturar la transmissió important de la infecció. Aquí ara s'està fent, i a més, amb dos característiques que jo crec que són les fonamentals. Per una banda, triant molt bé els punts on s'han de fer aquests cribratges massius, que estan seleccionats en base a que s'hagi detectat un volum important de casos nous, i, per una altra banda, eleccionant i informant molt bé a la població, que és una excedent informació que s'està fent ara, perquè la gent vagi voluntàriament a fer-se aquestes proves. No hi ha cap possibilitat d'obligar una persona a fer-se una prova mèdica de diagnòstic, però el que és molt important és que aquestes persones que poden tenir la possibilitat de tenir la infecció, doncs estiguin ben informades i que coneguin molt bé el motiu pel que els reclama per fer aquesta prova. Jo crec que s'està fent molt bé i això donarà fruits segur a curt termini i a mig termini.
Més enllà de les zones geogràfiques, hi ha algun focus que preocupi? Per exemple, abans que parlàvem del que succeïa ara fa un mes i escaig, on començava l'estiu, es posava molt el focus en el jovent, en la gent que es reunia, per exemple, per fer botellades. Ara hi ha algun focus que preocupi especialment?
Jo crec que ara, la meva impressió personal és que focalitzar en un col·lectiu molt concret deixa una mica la sensació de que tot el col·lectiu està fent les coses malament. Uh-huh. Jo crec que fins i tot la jovent en el seu conjunt està fent les coses bé. És possible que un grup de gent jove no estigui fent les coses bé, però, per exemple, l'oci nocturn no és exclusiu de la gent jove. Hi ha gent de totes les edats que pot fer oci nocturn i, per tant, les mesures de prevenció no aplicades de forma adequada en l'oci nocturn poden afectar a qualsevol persona que estigui amb aquesta activitat. I després jo crec que també en aquest moment, i s'està fent un èmfasi molt important des de les autoritats sanitàries, que són les reunions de tipus familiar, d'amics, en el que hi ha gent de diferents edats. Hi ha gent jove, hi ha nanos i també hi ha gent gran, i són precisament aquestes reunions familiars les que poden comportar no només que hi hagi una transmissió de casos d'unes persones a les altres, sinó que dins de la reunió ja hi hagin persones de determinades edats o persones vulnerables amb certes patologies que requereixin que la malaltia tingui pues, una atenció més intensa a nivell hospitalari, que és el que estem veient ara molt sovint en l'hospital, persones d'aquest tipus que formen part d'un petit brot de la infecció i que formen part de grups que tenen risc de tenir malaltia més greu.
En aquest sentit, clar, ara arriba tothom de vacances, els que han pogut fer-ne, evidentment, i els que han marxat de les seves cases habituals o del seu domicili habitual, també comencen escoles, reprèn la feina per molta gent. Tenen pensades mesures en aquest sentit? Alguna mesura extra per quan arribi aquest mes de setembre i, per tant, comencem a estar tots més o menys a lloc?
Jo crec que les mesures que s'estan implementant en aquest moment, com dic, a Espanya en general i a Catalunya en particular, és dels llocs del planeta, jo diria que és el lloc del planeta on s'estan fent les mesures de prevenció més extenses. Com dic, algunes mesures com la prohibició de fumar, que malgrat que en alguna comunitat autònoma no, potser no es pot implementar perquè hi ha una resolució judicial que no ho permetrà, doncs mesures d'aquest tipus de distanciament social, d'utilització de mascareta en qualsevol ambient, de restricció de les reunions de més enllà d'un nombre determinat de persones, etc, això ja estan en marxa des de fa mesos. El que és important és reforçar aquest missatge de que quan la gent torni ara a la seva activitat habitual, laboral, educativa, etc, aquestes mesures continuïn aplicant de la mateixa manera. Jo estic convençut de que si la majoria de la població entén bé i aplica aquestes mesures, en tindrem casos, perquè el virus continuarà circulant entre nosaltres, però serem capaços de que aquesta transmissió sigui amb uns nivells assumibles pel sistema.
Miri, ara que entreu al tema del tabac i d'aquesta resolució judicial a Madrid, que ha fet, per dir-ho així, un pas enrere, o aquella prohibició que havia fet Madrid de no fumar a l'aire lliure i mantenir distàncies a les terrasses, etc, doncs bé, hi ha una resolució que ho tira enrere. A què en pensen? Perquè no és el primer cop que des de la justícia tira enrere una decisió sanitària.
Bueno, això és una situació sempre una mica difícil d'entendre per part dels professionals de sanitat, no? Aquesta mesura, independentment de que pugui generar més o menys discussió científica, si és o no convenient posar-la en pràctica, en realitat el que persegueix és una mesura educativa, en el sentit de que està intentant de que en qualsevol situació de risc de transmissió, en una terrassa, en qualsevol espai obert o tancat en el qual pugui haver-hi aquesta posició de transmissió, el fet de fumar no sigui, entre cometes, una excusa per no utilitzar les mesures de prevenció. Des del punt de vista sanitari, és evident que pot haver-hi, pues, científic, totes les discussions que vulguem, però des del punt de vista educatiu no hi ha cap mena de discussió. I jo, amb tots els respectes per la decisió judicial, que jo no hi entenc si està ben presa o mal presa, lògicament, perquè no tinc cap capacitat per entendre'l, el que és segur és que no la comparteixo. Jo crec que el fer aquesta mesura addicional per poder complir amb més rigorositat la utilització de mascareta i la prevenció de la malaltia, jo crec que té totes les connotacions per poder-la aplicar de forma generalitzada. Jo no veig una limitació en la llibertat de les persones. Jo, el que està dient aquesta mesura és que quan una persona fumi se separi 2 metres de les altres persones. No, clar, m'entenc que podria ser una limitació que de cop i volta es prohibís el fumar. Tampoc no té cap qüestió saludable, no voldria tampoc barrejar les dues coses, però el que està dient la mesura exclusivament és que quan una persona fuma no pot estar a una distància inferior a 2 metres d'una altra persona, i aquesta situació el que està fent és reforçant una altra mesura que ja està aprovada de forma general, que és que hi ha necessari un distanciament físic entre persones de 2 metres. Jo realment no la comparteixo, però és possible que des del punt de vista jurídic tingui tota la la solvència que el tema requereix.
Deixem acabar amb un parell de qüestions que, a més, són d'actualitat, perquè han succeït avui. La primera per la qual li pregunto és que s'ha posat sobre la taula les últimes hores el tema dels prostíbuls. A Catalunya, de fet, es tancaran. No sé si hi havia algun focus, havien tingut notícies de casos en aquest tipus de locals. Què en pensa, fins i tot, de la mesura?
Jo el desconec des del punt de vista de no s'ha fet públic que hi ha hagut un brot específic, però és possible, és un lloc on les mesures de prevenció probablement no són fàcils d'implementar i, a més, pues pot haver-hi la possibilitat de que persones que tinguin infecció i que estiguin asimptomàtics puguin estar en contacte amb altres persones amb uns espais en els que aquestes mesures no són possibles d'implementar-les. Però no tinc coneixement de que s'hagi produït un brot, o com a mínim que s'hagi produït un brot en el que el nombre de persones afectades sigui rellevant. Aquesta activitat és una activitat que comporta relacions entre persones, però amb un nombre de persones que moltes vegades similar al que pot passar en un entorn familiar. Per tant, no és un lloc específicament del risc, però és possible que si hi ha hagut algun brot que, del qual jo no soc coneixedor, sigui una mesura més a aplicar.
No, li dic perquè, en tot cas, el que costa d'entendre és que es tanquessin discoteques que abans que, per exemple, dic discoteques per dir un altre local, abans que prostíbuls, perquè segurament, quan un pensa en un prostíbul, diu, home, doncs segurament hi ha més risc d'infecció que no passa en una discoteca. I sembla mentida, no?, que s'hagi tardat tant en arribar a aquest extrem.
Sí, el que passa que segurament, com tota aquesta qüestió de la prostitució, sempre té un terreny una mica difícil d'integrar dintre de la legalitat, no? Tampoc hi entenc, però evidentment, si és un espai on pot haver-hi una agrupació important de persones, i sobretot persones que és evident que no són convivents i que no es poden garantir unes mesures de prevenció, doncs és lògic que entren dintre de qualsevol altra normativa similar d'oci, no? I per tant, en aquest aspecte, jo estaria a favor de que s'apliquessi la mateixa mesura que amb els altres espais d'oci.
I acabo amb una notícia de Madrid, a més, aquesta fa ben pocs minuts que l'hem sabuda, i és que es recomana no sortir de casa si no és estrictament necessari. Creu que aquí, a Catalunya, em refereixo, arribarem a aquest extrem, que també arribarem a una mesura similar?
Jo crec que això està molt en funció de com evolucionen les xifres.
Ara mateix no caldria.
Jo crec que no. I segurament també seria necessari delimitar el lloc on s'ha de fer aquesta mesura, perquè si nosaltres abarquem un territori com a Catalunya, que és molt extens, segurament dintre de Catalunya n'hi ha zones de risc diferent. Clar que ara a Catalunya només queden 7 comarques en les quals no hi ha risc de transmissió alta de la malaltia, però fins i tot havent-hi la possibilitat de transmissió alta de la malaltia, no tots els espais dintre d'aquesta comarca són exactament iguals. I, per tant, jo soc més partidari que perquè la gent pugui complir bé la normativa, ho ha d'entendre molt bé, ha d'estar molt ben limitada amb l'espai en el qual el benefici pot ser màxim. I, per tant, si hi ha que limitar s'ha d'aconsellar la limitació del moviment de les persones, s'aconselli realment en la zona on el risc de transmissió és més alt i on les xifres són més dolentes. Per tant, de forma generalitzada, jo crec que ara ni crec que estiguin a Madrid ni estem a Catalunya com per limitar el moviment de les persones d'aquesta manera. I en qualsevol cas, és una recomanació, que aquestes recomanacions sempre són vàlides. És a dir, que si una persona, i sobretot persones vulnerables, no?, una persona gran, una persona amb malalties de base, pot limitar els seus moviments en l'exterior del seu domicili, sempre serà beneficiós.
Doncs n'hem parlat de tot plegat amb el senyor Benito Almirante, que és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Senyor Almirante, moltíssimes gràcies per dedicar aquest temps al Versió Estiu. Que vagi molt bé.